El radioinformatiu de Ràdio Martorell. Edita i presenta Assumpta Mera.
Salutacions. Aquest matí a les 10 s'ha fet la tercera i última prova de sirenes de risc químic d'aquest 2025 amb l'activació de les sirenes dels municipis del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, entre elles les 5 sirenes ubicades a Martorell. A banda del so de les sirenes, els ciutadans d'aquestes zones també han rebut dues alertes de Protecció Civil als seus telèfons mòbils informant de l'inici i el final de la prova. Protecció Civil demana ara respondre a l'enquesta de recepció per valorar l'audició de les sirenes i si s'ha rebut l'alerta al mòbil. A Martorell les sirenes s'han pogut sentir sense incidències. De seguida us ho continuem explicant. Tenim prou més notícies en el ràdio informatiu d'aquest dimecres 4 de juny de 2025. L'actor Toni Climent farà parada al Progrés aquest divendres per interpretar i reencarnar l'humorista Eugenio. En el muntatge, Climent, convertit en Meugenio, homenatja qui va ser un dels seus grans referents des que era ben petit. Les entrades es poden adquirir al portal entrades.martorell.cat. El preu és de 12 euros l'anticipada i de 14 a taquilla. Darrers dies per apuntar-se al mercat d'intercanvi de segona mà que es farà aquest dissabte a la Rambla de les Bòbiles. La inscripció és gratuïta i oberta a tota persona física major d'edat sense la consideració de comerciant i entitat sense ànim de lucre amb seu social a Martorell. La nutricionista i dietista Gina Estapé ha presentat a Martorell el llibre Deliciosament cícliques, que adapta l'alimentació a les fases menstruals i explica quins nutrients són clau en cada moment per ajudar al màxim benestar. I en esports, aquest estiu torna un dels esdeveniments esportius més esperats a Martorell, la Martolic. Del 30 de juny al 25 de juliol, el complex esportiu Torrent de Llops acollirà la tercera edició d'aquesta competició de futbol d'estiu que any rere any guanya més seguidors. Organitzada pels martorellencs Víctor Marco i Oriol Pla, les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades. Per saber-ne més detalls, parlarem amb un dels organitzadors, Víctor Marco, al final del ràdio informatiu. Protecció Civil de la Generalitat ha realitzat aquest matí la prova de sirenes de risc químic amb l'activació de 50 aparells situats en 22 municipis de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. A Martorell han superat la prova les 5 sirenes que es troben ubicades a l'aparcament del vapor, al centre cultural, al complex esportiu Torrent de Llops, Can Oliveres i al polígon de SEAT. A banda del so de les sirenes, els ciutadans d'aquestes zones també han rebut dues alertes de Protecció Civil als seus telèfons mòbils informant de l'inici i el final de la prova. El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament, Lluís Segarra, explica que la valoració és positiva i que no s'ha detectat cap incidència sobre els ciutadans. Segarra agraeix la col·laboració de la població i anima a participar a l'enquesta de Protecció Civil per verificar el funcionament de les sirenes.
Avui s'ha dut a terme una prova de sirenes de risc químic per part de Protecció Civil de la Generalitat, concretament des del CECAT. Ha estat a diversos municipis de Catalunya, entre els quals Martorell. La valoració de la prova que en fem és molt positiva perquè s'han pogut escoltar les sirenes, no hem tingut cap incident per part dels ciutadans i també s'han rebut les alertes a mòbils. En aquest sentit, també animo a tothom a que, si volen, contestin l'enquesta sobre la prova de sirenes i dels enviaments a mòbils perquè així Protecció Civil tinguin feedback i puguin millorar possibles incidències. Tot i això, repeteixo, agrair la col·laboració de la ciutadania perquè la prova ha anat molt bé.
Durant la prova, el so de les sirenes pot no sentir-se a la totalitat dels municipis, sinó només a les zones de major risc per la població definides als plans de Protecció Civil. Igualment, l'alerta als telèfons mòbils s'envia només a les zones de risc d'aquests municipis. A l'inici de la prova, a les 10 del matí, s'ha enviat l'alerta de Protecció Civil als telèfons mòbils informant de la realització de la prova i al cap d'uns minuts s'ha activat les sirenes de risc químic. químic amb el so de confinament, que és el so ondulant com el d'una sirena d'ambulància. El so d'inici d'alerta, so de confinament, són tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de 5 segons. A la finalització de la prova, al cap de 15 minuts, s'han activat les sirenes de risc químic amb el so de fi de confinament, que és un so pla més agut, i s'ha enviat una segona alerta de protecció civil als mòbils que inclou un enllaç a l'enquesta per saber si s'han sentit correctament les sirenes i si s'ha rebut l'alerta als mòbils. Aquesta enquesta es pot respondre a través de qualsevol telèfon mòbil, és anònima i no recull dades personals, però permet saber si les sirenes s'han escoltat i des d'on s'han escoltat. L'enllaç de l'enquesta és gent.cat/enquestasirenes4j. Aquest divendres 6 de juny a les 9 de la nit, l'actor i intèrpret Toni Climent portarà a l'escena del Teatre del Progrés l'espectacle Reubicando al Genio, un muntatge en què Eugenio, el personatge dissenyat per Climent, interpreta i fa reviure en el moment present el popular humorista barceloní Eugeni Jofre Bafalluy, de gran popularitat i reconeixement sobretot a la dècada dels anys 80 del segle passat. Toni Climent, convertit en Eugenio, homenatge així, qui va ser un dels seus grans referents des que era ben petit. Ens ho explica.
I l'espectacle que faré a Martorell es diu Reubicando al Genio, que seria una mica agafar acudits nous que el nous o antics, però que el mestre Eugenio no va poder explicar, i bueno, tractar d'ubicar-los, de transformar-los a l'estil del gran mestre Eugenio.
La trajectòria artística d'Eugenio ha estat per a Climent la seva vida des que tenia 5 o 6 anys, des que el veia actuar a la tele. Posa en valor que mentre altres humoristes s'han quedat en el camí, Eugenio continua molt viu.
Eugenio té coses molt importants per a poder ser atemporal. Una és no utilitzar mai paraules malsonants, paraulotes i això. Una altra és fer humor per a tots, des del nen fins al més gran, que ningú es senti escandalitzat ni res. Potser un acudit no l'entén el nen i potser un altre acudit no l'entén el massa vell, no? Però ningú es sent molest i, per tant, la gent diu no, és que l'Eugenio fa humor intel·ligent, o altres diuen no, és que l'Eugenio feia humor blanc. Mira, feia humor intel·ligent, feia humor blanc, feia humor negre, feia humor verd. Jo dic que feia un humor net, és a dir, net de brutícia, de no tindre paraules malsones. I l'últim detallet així important per a ser perenne, per a ser clàssic, per arribar a l'infinit i més allà, penso que és el no agafar temes de l'època concreta, com de moda, o parlar de gent concreta d'ara, o sinó de temes genèrics i que al final són coses que ens passen entre els éssers humans des de fa milers d'anys i continuen seguint els mateixos, no?
Qui acudeixi divendres al Progrés hi reconeixerà molts elements d'Eugenio: ulleres fumades, barba, el dol, la seriositat i el seu genuí timbre de veu, greu però nasal, deixant anar catalanades i dient allò de sabent aquell que diu. Toni Climent afirma que no tracta de fer una caricatura d'Eugenio, sinó ser el més realista possible a l'hora d'interpretar-lo.
No tracto de fer una caricatura, no? Perquè les caricatures es veuen molt bé en una il·lustració, no? Diguem-ne així, més visual. Però si et dones compte, les caricatures normalment accentuen alguna característica concreta d'un personatge, no? O d'una persona que és molt coneguda, o el que sigui, no? I llavors el fa que deixi de ser real, no? Realista, no? I la meva intenció és tot el contrari, és tractar de ser el més realista possible. És com si poguessis tancar els ulls, això m'ho va dir la seva vídua, la vídua d'Eugenio, m'ho va dir. Bueno, li va dir a mon pare, que estava al costat seu, el primer dia que em va veure actuar, i va dir, és que tanco els ulls i penso que és ell.
La interpretació del personatge d'Eugenio és una de les facetes de Toni Climent, qui és intèrpret, cantant i músic, ja que toca diversos instruments com ara la guitarra, el baix, la bateria o la percussió. A més, és actor de doblatge, de teatre, de televisió i ha participat en sèries i a pel·lícules.
Per una banda, és un intèrpret en general, vull dir, pues canta, toca la guitarra, el baix, la bateria, la percussió, és actor de doblatge, és actor de teatre, és actor de televisió, de sèries, de pel·lícules, i també, doncs això, pues, interpreta aquest personatge, interpreta el personatge d'Eugenio Jofre Rafa Lluís, no? El personatge que va fer ell, que tots coneixen com Eugenio.
Per assistir a l'espectacle Reubicando a Eugenio d'aquest divendres a les 9 de la nit al Progrés, cal adquirir les localitats al portal entrades.martorell.cat. El preu és de 12 euros l'entrada anticipada i de 14 a taquilla, just abans de l'inici de la funció. I encara resten disponibles algunes places per posar parada al 16è Mercat d'Intercanvi i de segona mà, que es farà aquest dissabte 7 de juny a la Rambla de les Bòbiles. La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament preveu instal·lar 175 parades perquè els interessats portin articles casolans de tot tipus i que no utilitzen per intercanviar-los o vendre'ls i donar-los així una segona vida. El mercat restarà en funcionament durant tot el matí de dissabte, des de les 10 i fins les 2. Les persones que vulguin optar a darrera hora a una parada han d'omplir el formulari a la seu electrònica del web municipal o bé contactar amb la Regidoria de Medi Ambient a través del correu electrònic mambient@martorell.cat. La inscripció és gratuïta i oberta a tota persona física, major d'edat, sense la consideració de comerciant i entitat sense ànim de lucre amb seu social a Martorell. Tal com estableixen les bases, les parades han d'acollir objectes variats de segona mà propis d'una llar. S'hi podrà trobar, doncs, llibres, discs, DVDs, pel·lícules, instruments musicals, material informàtic, eines, roba i complements, material per a nadons i infants, parament de la llar, mobles, electrodomèstics i aparells elèctrics i electrònics, material esportiu, jocs, joguines, disfresses, eines, material de jardineria i plantes, material de bricolatge i objectes de decoració. La tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament, Glòria Carrera, diu que no volen que cap objecte útil vagi a parar a les escombraries.
El mercat té aquesta doble vessant, facilitar que les famílies de Martorell especialment doncs, puguin vendre allò que tenen de segona mà i també puguin passejar i comprar allò que necessiten. Estem molt contents perquè fa molts anys no, que funciona aquest mercat, ha anat creixent fins que hem omplert tota la Rambla, però clar, sí que s'ha de posar unes certes limitacions si volem mantenir aquest objectiu i que no s'ompli de gent que ve d'arreu de Catalunya que cada setmana està fent mercats, ja que el que volem és que cada poble organitzi els seus propis mercats, no? Que això tingui un radi d'acció més reduït i que cada vegada més gent es vagi animant a reutilitzar els objectes. Sabem que hi ha moltes aplicacions, plataformes, correus electrònics, grups, no? Per regalar, per vendre, tot allò que tens. L'important és que no hi hagi cap objecte que sigui útil que vagi a les escombraries.
No es permetrà la venda o l'intercanvi de productes perillosos o nocius per la salut, per al benestar de la població, per al medi ambient o per la qualitat i neteja dels espais públics. Productes o restes d'estoc, objectes que puguin considerar-se bèl·lics, sexistes o de contingut eròtic o sexual, productes manufacturats artesanalment amb l'objectiu de ser venuts, objectes propis de col·leccionistes o brocanters. Igualment queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, així com la venda professional.
El que donem prioritat, com ja es va fer a la darrera edició, a la ciutadania de Martorell. Això cal destacar-ho perquè ja en altres poblacions, de forma periòdica, es fan mercats pensats per aquella gent que ja habitualment està organitzada i té els mitjans i es dedica a la compra-venta d'objectes de segona mà. Aquest no és l'objectiu, per això demanem sempre que les parades tinguin una varietat d'objectes per vendre o per intercanviar i no siguin especialitzades com tot discos o tot, ni molt menys no es poden portar antiguitats. És per gent que no es dedica a això, no? Que no són professionals del mercat de posar parades.
Per facilitar l'organització dels paradistes en la càrrega i descàrrega i evitar cues per acreditar-se, des de l'organització s'ha designat un número de parada a cada sol·licitud acceptada que estarà marcat al terra. Glòria Carrera.
Per poder facilitar l'organització dels paradistes i tota l'operació de càrrega i descàrrega, per evitar que es fes una cua molt llarga per acreditar-se, per facilitar tot això, que és una de les peticions que ens havíem fet en les valoracions de la darrera edició del mercat, hi ha aquest nou funcionament en el qual els paradistes rebran, quan els hi confirmem per correu electrònic que han estat admesos, que la seva sol·licitud és correcta i que tindran plaça, també els facilitarem el número de parada, que serà el mateix que estarà marcat a terra i, per tant, podran venir abans. I si ja disposen de taula pròpia, de mitjans propis, doncs ja podran fer, quan els hi vagi bé, a partir de les 7 del maig, el muntatge de la parada, i després ja passarem des de l'organització a acreditar-los.
L'organització passarà, doncs, parada per parada per formalitzar les acreditacions, identificar i comprovar que es compleix la normativa just abans que comenci el mercat pels vols de les 10 del matí. Us parlem ara de la nutricionista i dietista Gina Estapé, que ha presentat aquest dimarts a la Biblioteca Francesc Pujols el seu llibre Deliciosament cícliques, de l'editorial Columna, dins de la programació dels actes del 28M, el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Una obra on l'autora posa en relació la salut femenina amb l'alimentació, explicant com funciona el cos, com es pot adaptar l'alimentació a les diferents fases menstruals i quins nutrients són clau en cada moment per ajudar al màxim benestar. El llibre inclou 67 receptes saludables per gaudir tot menjant sa. Les hormones femenines fluctuen i generen canvis tant metabòlics, immunològics, emocionals i del sistema nerviós al llarg de tot el període menstrual. Per fer que tots aquests processos flueixin i que cada dona pugui gaudir d'un cicle menstrual saludable, l'alimentació i l'estil de vida hi tenen un paper clau. Aquí deriva la raó de ser del llibre, de la necessitat de compartir la salut femenina que poc coneixem. Estapé descriu que l'obra inclou una part introductòria i un conjunt de receptes adequades per a cadascuna de les fases menstruals.
Va sorgir una miqueta d'aquí, també una miqueta la necessitat de poder compartir una miqueta tot el que és la salut femenina, no? Que poc coneixem, no? Jo crec que cada vegada més perquè s'està fent molta tasca de divulgació, però crec que moltes vegades les dones desconeixem com funciona el nostre cos i crec que és important doncs, difondre-ho i a partir d'aquí i de compartir doncs, receptes saludables que estiguin a l'abast de tothom, entendre, no? Què és el que passa al nostre cos en cada moment perquè no som lineals i no tenim els mateixos nivells hormonals en un moment del cicle que en un altre, no? I tot això té un impacte en com ens sentim nosaltres, no? I en les necessitats del nostre cos. Aleshores, el llibre busca una mica explicar tot això en una part més introductòria i després buscar doncs, oferir receptes doncs, adaptades a cada una d'aquestes fases.
La dietista i nutricionista ha escrit aquest llibre perquè considera que hi ha manca d'educació nutricional. Estapé recalca que la base de la nostra alimentació hauria de ser amb aliments de bona qualitat i d'alta densitat nutricional.
El que em trobo moltes vegades és que hi ha molta falta d'educació nutricional, no? Començant per una base. I després anem al supermercat i trobem una gran oferta de pots i paquets que ens fan creure que allò són productes que són necessaris pel nostre dia a dia, no? Evidentment no passa res perquè puntualment puguem consumir aquest tipus de productes, però hem d'entendre que la base ha d'estar doncs, basada, no? en aliments que siguin de bona qualitat, d'alta densitat nutricional, no? Anar a buscar com aquella matèria prima, la que no té ingredients. Són productes que es cuinen segurament amb olis de pitjor qualitat, no? Pues que segurament també porten més farines, altres molts additius a vegades perquè es conservin millor. Aleshores, bueno, acaben sent un producte que ens pot resoldre un moment puntual un dia, no dic que no, però que no haurien de formar part del nostre dia a dia habitualment perquè són productes de menys qualitat nutricional.
L'autora de Deliciosament Cíclica reconeix que hi poden haver estratègies per resoldre un àpat de forma ràpida, un peix o una llegum en conserva, però que en general per mantenir una alimentació saludable cal la matèria prima i s'ha de tenir un mínim de dedicació de temps a la cuina per fer les elaboracions que necessitem.
Clar, al final sí que és veritat que hi ha estratègies, no?, que podem trobar als supermercats que sí que ens permeten fer àpats més ràpids quan ho necessitem, no?, com pot ser un peix en conserva o una llegum en conserva, no?, que són aliments que són de bona qualitat. Però sí que és veritat que en general, si volem mantenir una alimentació saludable, no?, i com dèiem, basar-la en aliments que siguin amb aquesta matèria prima, doncs aquesta matèria prima s'ha de treballar al final a la cuina, no?, i un mínim de dedicació sí que és important poder-li dedicar. Que després ens podem liar més o liar menys en funció de si ens agrada més o menys la cuina, però sempre hi ha un mínim d'elaboració que necessita aquesta dedicació.
D'altra banda, dona un seguit de paràmetres a seguir quan a l'alimentació, per exemple, és partidària de combinar les proteïnes animals i les vegetals. Les animals, diu, tenen un alt valor biològic i aporten altres minerals, mentre que les d'origen vegetal ens aporten molta més fibra. El consum d'unes i altres dependrà de cada dona, però el millor és fer-ne una barreja per assolir un equilibri real. També amb l'arribada de la calor, destaca que és bo optar per preparacions més fresques que ens ajudin a hidratar-nos, com cremes de verdures o amanides.
Que les proteïnes d'origen animal són del valor biològic, no?, i ens aporten també, al final, la proteïna d'origen animal no només ens aporta la proteïna, no?, sinó també ens aporta altres minerals, no?, i ens aporta altres coses, però la proteïna d'origen vegetal també té els seus beneficis per la salut, no?, i ens aporta molta més fibra. Aleshores, jo crec que també dependrà molt de cada dona, però jo crec que una barreja podem trobar l'equilibri ideal. Clar, intentaria optar per preparacions més fresquetes, no?, i que ens aportin també hidratació. Aleshores, ara, per exemple, que ve més calor, les cremes fredes, per exemple, sí, poden ser com un gazpacho, poden ser molt bona idea, no?, perquè són aliments que ens refresquen, ens aporten hidratació, però a més estan preparats amb una gran varietat d'hortalisses que també ens aportarà minerals, vitamines, antioxidants, que el nostre cos necessita.
I per fer més sabrosos aquests plats es poden acompanyar de salses. La nutricionista dietista diu que ens pensem que les salses són dolentes, però si es preparen a casa poden ser un molt bon recurs. Per fer-les, aconsella l'ús de vinagre de poma, oli, suc de llimona i herbes aromàtiques que poden aportar molt de gust als plats.
Esteu escoltant el radioinformatiu.
I fem un breu apunt d'agenda. Demà dijous, l'escriptor Andreu González farà la ruta literària de la seva novel·la Gàngsters de Barcelona. El punt de sortida serà 11:15 del matí a l'estació de Renfe de Martorell i a les 12 arrencarà des de Plaça Catalunya de Barcelona. L'itinerari s'acabarà amb un dinar al restaurant El Glaciar, on anava el periodista Josep Maria Planas, protagonista de la novel·la. Els interessats s'han d'inscriure al portal entrades.martorell.cat. Informació esportiva en el ràdio informatiu. Del 30 de juny al 25 de juliol torna un dels esdeveniments esportius més esperats a Martorell, la Martolic. El complex esportiu Torrent de Llops acollirà la tercera edició d'aquesta competició de futbol d'estiu, que any rere any guanya més seguidors. Organitzada pels martorellencs Víctor Marco i Oriol Pla, la Martolic aposta per un format innovador que combina partits curts, cartes sorpresa i molt d'ambient. Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades. Per saber-ne més detalls, el nostre company Gerard Gormedino parla amb un dels organitzadors, Víctor Marco.
Bé, en primer lloc, gràcies per atendre'ns. Com estàs? Preparat per una nova edició de la Martolic?
Sí, estem ja preparats, començant a l'últim detall, però sí, ja mentalitzats.
Parlem primer de l'origen d'aquest torneig. Com va néixer la idea de la Martolic i què us va motivar a impulsar aquesta competició?
Bé, tot va néixer un dia parlant amb l'Oriol, que va proposar de fer un torneig aquí al poble, que fa anys que ja no es feia, i ens teníem les ganes, estàvem motivats, i vam començar a parlar amb gent i al final doncs vam veure que era factible fer-ho i el vam fer, va sortir doncs per ser el primer cop que el fèiem o que fèiem alguna cosa així, doncs va sortir molt bé, estàvem molt contents i mira, fins ara.
Amb aquesta porteu ja 3 edicions, heu aconseguit consolidar el torneig. Víctor, com valores l'evolució des de l'inici fins avui?
Doncs crec que és una evolució molt positiva, perquè en principi és això, no teníem cap experiència, tampoc coneixíem a ningú que hagués fet alguna cosa així abans, llavors anàvem una mica doncs, a cegues, no? I veiem com hem evolucionat fins ara, hem canviat coses que han anat cap a millor i seguim, crec que en aquesta dinàmica, no? D'anar millorant a poc a poc.
I parlem de l'edició d'enguany, aquesta tercera edició. Quines novetats presenta respecte a les anteriors? Hi haurà algun canvi en el format, premis o activitats?
Doncs l'únic canvi que hi ha, perquè tot és pràcticament el mateix, l'únic que canviarem és la fase de grups. No serà una fase de grup com tal, sinó que ens hem inspirat en el format Champions, que es fa ara, i farem aquest format. Llavors seran partits aleatoris per als equips, no farem grups ni res, sinó que això, seran partits aleatoris per cada equip.
El format també recorda molt el de la Kings League. Per què va optar per aquest estil tan innovador?
Bueno, en el seu moment, quan va sortir, va tindre molta tirada. A nosaltres doncs, ens motiva, també creiem que motiva molt a la gent jove jugar aquest format, perquè no implica que hagis de ser el millor ni tindre el millor equip per guanyar. Llavors creiem que és algo que als equips també els motiva.
I a partir d'aquest dilluns 2 de juny s'obren les inscripcions. Víctor, quin tipus de resposta espereu? Ja heu notat interès per part d'equips nous o també repetidors?
Bueno, fa un parell de setmanes vam obrir preinscripcions i la veritat és que hem tingut molt bona resposta, perquè les preinscripcions simplement és per fer un sondeig dels equips que es poden arribar a apuntar, no? per tindre un mínim. I la veritat és que estem molt contents en equips júnior i promesa, que les dues categories inferiors que tenim sí que sempre no té tanta tirada com el sènior, però el sènior tenim més de la meitat de les places ja cobertes.
Les places són limitades. Víctor, quants equips espereu per categoria?
Doncs a sènior esperem uns 18-16 equips tirant a lo baix. Després sempre es poden apuntar fins a 20 equips. I a categoria júnior i promeses, doncs mínim a cada categoria 8 equips.
I, Víctor, quin tipus d'ambient espereu que es visqui aquest estiu al Torrent de Llops? Perquè és un torneig per jugar i també per venir a veure i gaudir, no?
Exacte. Creiem que és un torneig per apuntar-se amb els amics o amb gent que vulguis gaudir d'una tarda d'esport. I el que volem és això, gent que vulgui vindre a jugar, passar-s'ho bé i ja està.
I aquest any els premis tornen a ser força atractius, especialment a la categoria sènior. Creus que això ajuda a pujar el nivell de competició?
Bueno, creiem que sí. No és algo que nosaltres busquem, òbviament, perquè si no potser ficaríem més premi, no? Però sí que és veritat que cada any notem que el nivell de competició és més alt. La gent ve més preparada, es prepara millor els equips, les estratègies... Bueno, sí, al final tot influeix.
I Víctor, com és l'organització d'un torneig així? Quins són els principals reptes que afronteu tant tu com l'Oriol?
Uf, principal repte, jo crec que en part som nosaltres mateixos, perquè això no és algo que, com ja t'he dit, que féssim anteriorment. Llavors, sempre doncs, estem pensant en com millorar, en com fer les coses millors, que els equips estiguin més contents, no? Que el que ens diu la gent quan acaba el torneig, sensacions que podríem millorar, doncs implementar-ho. I jo crec que això és el major repte que nosaltres tenim, seguir millorant dia a dia.
I ja per acabar, Víctor, Què diries a aquells equips o a aquells joves que encara s'ho estan pensant? Per què val la pena inscriure's a aquesta Martòlic?
No, jo el que sempre dic és que per passar una bona estona, apuntar-se amb amics, tindre aquella estoneta, no?, a la setmana d'anar a fer esport, crec que és el torneig idoni perquè tu passes bé, això no fa falta que siguis el millor per arribar a guanyar i ja està.
Doncs, Víctor, molta sort en aquesta tercera edició i sobretot gràcies per seguir apostant per l'esport local. Que vagi molt bé.
D'acord, moltes gràcies.
Tanquem el ràdio informatiu. Demà, més notícies de l'actualitat martorellenca. 2 de 2 del migdia. Que us vagi molt bé.